Molt interessant, ho estàvem comentant ara amb la Mary Picard mentre entraven a l'estudi, darrers minuts d'aquesta tercera hora del programa per la revista d'actualitat musical. I Mary, avui has dit que el tema eren els retorns.
Sí, parlarem de retorns de grans noms que curiosament havien confirmat oficialment que marxaven, però bé, té un truc, tot això, no res us ho explico. Però comencem rapidíssimament fent menció dels Premis Onda, que a final de la setmana passada es feien públics, premis doncs, que destaquen el millor de la tele, del cinema i també de la música, l'estat veí espanyol, i que han tingut, doncs, evidentment, en la seva categoria musical, uns quants noms, que te'l repasso ràpid, mencions especials a grups com Mariza, Amaral, també Fito i Fitipaldis, però bàsicament millor trajectòria i un homenatge que jo crec que necessitava des de feia fa temps per Rafael.
Pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche.
D'altres mencions a nivell musical dels Premis Ondas d'enguany, doncs l'emissora de ràdio tropical Gladys Palmera i també millor presentador de ràdio musical per Àngel Carmona. Felicitats a tots els guanyadors i recordar que el 24 de novembre a l'auditori del Fòrum del CCIB es donaran els guardons. A banda d'aquesta menció, aquesta setmana es parlarà i molt de, per exemple, un museu que podrem veure aviat i que de fet serà un atractiu afegit més a la ciutat de Londres de tots els que ja té. Des d'avui, Àlex, des de fa una hora ja podem comprar entrades pel museu que s'inaugurarà a Londres de Jimi Hendrix. Hey, avui es poden comprar via internet els tíquets per visitar, o ser els primers en visitar aquest museu que s'està fent a la casa del Jimi Hendrix, en un pis on vivia l'any 68 i que està al número 25 de Brook Street, en ple barri de Mayfair. És un pis que per cert va ocupar un altre músic important, el Friedrich Handel, durant 36 anys, i que l'han estat doncs, a l'Ajuntament de Londres recuperant perquè sigui exactament igual que quan vivia el Jimi Hendrix. Ja han invertit 2,4 milions de lliures i bé, que qui vulgui doncs, podrà gaudir d'aquest museu que s'inaugurarà en tan sols 2 mesos, però això sí, des d'avui els tíquets ja a la venda i evidentment doncs, un afegit més turístic a la ciutat de Londres.
I tant que sí.
Hi ha una cosa que ha sigut sempre un punt de destinació turística que està tenint problemes i greus perquè es vengui. Va sortir a subhasta Sotheby, ningú va voler-ho, van anar al mercat xinès on hi ha un munt de multimilionaris i van pensar que funcionaria i tampoc, i és que sembla que el ranxo de Michael Jackson Neverland no se'l treuen de sobre, Àlex. Avui torna a ser notícia. Fa un parell de mesos va sortir, te'n recordes, ho vam comentar, la casa de subhasta Sotheby per 100 milions de dòlars a la venda al Ranxo Neverland, on Michael Jackson va viure fins a 4 anys abans de la seva mort i no va pujar ningú per ell. Doncs bé, ara ho han desplaçat, aquest ranxo, bé, o almenys tots els esforços de vendre'l, al mercat xinès. És un país on hi ha molts multimilionaris que volen fer inversions.
Bonitoman, no?
Sí,
igual, també.
I volen fer molta inversió en producte de luxe a Europa i als Estats Units. Doncs bé, sortia una miqueta més barato per 78 milions de dòlars, que ho digui bé, i sembla que tampoc el públic xinès ha volgut fer-se amb el ranxo de Neverland, una finca que s'està, doncs...
És estrany, no? Una figura com Michael Jackson, home, potser la pasta, evidentment, són molts diners,
sí, perquè pots fer, jo no sé, un parc temàtic,
però...
pots fer... És una cosa que està bastant aïllada, sembla que sobretot el problema que té que està molt malmès, que ja que s'ha de fer molts milions d'inversió, que es veu que està
no només
en
és
runes,
no, sinó el que diràs
exacte,
després.
I ara mateix el que és un ranxo absolutament devastat i amb greus problemes de ruïna, que probablement suposa una inversió que a ningú ara mateix interessa. I el que ens interessa era el retorn de dos grans de la música que han confirmat oficialment que no tornaven. Bé, tornen, però a nivell d'estudi, almenys el primer. I ho acaba de confirmar el passat divendres, el dia 8 de gener, complirà 69 anys, és la data triada pel retorn de David Bowie.
Un Bowie, que farà 69 anys el dia 8 de gener.
El dia del seu aniversari. De fet, el darrer àlbum, el 8 de gener del 2013, va editar un àlbum The Next Day, que escoltem ara, i que va suposar el final d'un silenci de més d'una dècada. Doncs bé, ara torna i ja fa dos setmanes que parlem aquí al programa d'aquesta confirmació del seu mànager de que no tornaria mai a pujar-se un escenari, i bé, continua de moment la mateixa història, però ja va dir que sí que continuaria sent productiu a nivell de música d'estudi, i aquí en tenim la prova. Es dirà Black Star, suposarà el 25è àlbum de David Bowie, i bé, el dia 8 de gener l'escoltarem, però abans, qui no es pugui aguantar, el 20 d'aquest mateix mes de novembre escoltarem la primera cançó. Així doncs, una molt bona notícia que aquesta setmana, evidentment, tot el món de la música comenta, però bàsicament tot el món de la música el que comenta és el retorn de Phil Collins.
Que també està a la seixantena, curiosament, i també és del mes de gener. El dia 30 de gener farà 65 anys.
65 anyets, edat de jubilació i edat que diu ell que no es queda a casa i que surt. L'any 2000 es va quedar sordo d'una oïda, de l'oïda esquerra. I l'any 2007 van fer gira de retorn amb els Genesis i es va dislocar una vèrtebra i ja no pot tocar la bateria. Es va quedar amb una mobilitat molt reduïda de les mans. Es va retirar, es va anar a Suïssa i va dir doncs, que mai més tornaria a fer res. Doncs bé, la setmana passada va fer una entrevista per la revista Rolling Stone, la revista, la seva edició Yankee, va ser el divendres, i va dir que el cavall està fora de l'estable i que té moltes ganes de començar a córrer. Confirma el senyor Phil Collins que torna amb gira i nou CD, que si tot va bé començarà a sonar a inicis del 2016, ja que estan en els darrers tocs de l'estudi de gravació, ha reunit a la seva antiga banda i hi haurà gira, el que passa que bueno, farà de cantant, no tocarà cap instrument, bàsicament per la mobilitat que té a les mans, que continua sent difícil, però sempre és una molt bona notícia que un dels grans com Phil Collins, que teníem ja molt coll avall, que no tornaria mai, doncs tingui nou CD. Així doncs, uns Nadals que es presentaran carregats de sorpreses. I volia acabar amb una sorpresa, Àlex, i amb una cosa que jo crec que li hem de donar la importància i treure-li la frivolitat que tenia, que de fet era necessària en aquest moment. A l'any 77 Espanya tot just sortia de la dictadura i estava entrant a la cultura pop, no? un pas important que necessitava el jovent d'aquell moment, i a l'any 77 sortiria una cosa que ara s'ha convertit en la bandera i en el que ara seria doncs, Facebook o les xarxes o el que sigui. Aquest cap de setmana, aquest divendres de fet, surt al mercat un CD i un llibre que cal tenir en compte i que es diu Jo també leia la Superpop.
Com a títol és bastant original, eh?
Sí. Jo també leia la Superpop, llibre, i jo també bailava la Superpop, àlbum. Aquest cap de setmana arriben doncs, les novetats a la recta final del divendres i un dels CDs és un doble CD on trobarem a Michael Jackson, Whitney Houston, Limahl, Wham, Spandau Ballet, Samantha Fox, Milli Vanilli, Duran Duran, Rick Astley, aquells artistes que durant a finals dels 70 i dels 80 van servir com de vàlvula d'escapament per tot el jovent que sortia doncs, d'uns anys de dictadura bastant difícils. La cultura pop arribava a Espanya gràcies a aquella publicació que ara doncs, treu un doble CD i que compleix uns quants anys i que a més treu un llibre. Un llibre que ha escrit Juan Adrade, que és el biògraf oficial de Mecano, i Anna Rius, que va ser la directora durant gairebé 15 anys de Superpop, als anys 80, i un llibre que ens explica doncs, com va ser el pas de fet d'aquella Espanya de com era a brillar, a estar plena de color, a tenir doncs, un toc de frivolitat necessari. I també es va crear un nou tipus de periodisme, no? El fenomen mitoman, el fenomen de les promocions, va ser la primera vegada que tothom esperava una revista, que s'exhaurien perquè regalaven una casseta amb el tema de Samantha Fox que escoltem de fons. Hi havia molt més a la Superpop darrere de moltes coses que el jovent d'aquell moment necessitava i que ara s'escriuen en aquest llibre i en aquest CD que divendres arribarà al mercat. Jo crec que és una cosa molt regalable, molt a tenir en compte.
I tant, per la gent d'una generació que li va marcar moltíssim.
Doncs sí, i que bé, que va ser doncs, un abans i un després de la cultura pop que cal tenir
carpeter
en compte. Exacte.
Doncs té a veure precisament en la publicació d'aquestes revistes, d'aquesta i d'altres, però aquesta potser era la més coneguda, no?
Doncs bé, divendres qui vulgui arribar al mercat, jo també bailava la Superpop, doble CD amb les cançons i un llibre fantàstic que recomano.
Estarà molt bé repassar, i el dilluns si et sembla ho fem,
sí.
Què inclou precisament, o sigui, quins temes i quins cantants surten en, en aquesta relació.
No, no, la llista és fantàstica i si podem intentarem tenir els seus dos periodistes, els dos autors del llibre, a Becaris aquest dijous per comentar una mica doncs, el que va supesar aquella revista, no molt més d'una simple història que arribava un dijous sí i un dijous no als quioscos. I a banda d'aquesta història que arriba divendres al mercat, també torna aquesta setmana Seal i amb ell us deixo uns segons d'aquesta elegància personalitzada d'aquest britànic que torna amb un àlbum que es diu Seven i que divendres estarà al mercat.
De 3 a 6 de la tarda a la Mèria amb el Xavi Albert al Becaris. Merci.
Gràcies, Àlex.